Tot seguit, sentim les novetats que ens porten els amics del Corte Inglés. Bon dia.
Hola, bon dia. Mira, recorda't que a les rebaixes del Corte Inglés hi pots trobar la millor moda per home i esport de marques com Dustin, d'una selecció de pantalons. En tens uns per 39,95 i dos per 70 euros. Descobreix l'elegància de Medio Tutsi, també amb una selecció de camises i pantalons, fins al 40%, i en una selecció de peces del Ganso, Silvon i Boss et fan fins a un 50% de descompte. I com que sabem que aquest any t'has proposat estar en forma, t'ho posem més fàcil que mai a esports, amb una selecció de pantalons, de suadores i bambes de boomerang al 30%, per home i per dona, perquè t'entrenis dins o fora del gimnàs, amb característiques tècniques que et proporcionen la màxima comoditat perquè de cada entrenament entreguis tot el partit. Ah, i de calçat esportiu hi ha una selecció fins al 50% de les marques Nike, Adidas, Under Armour i Puma. Tu només hauràs de fer que gaudir del teu esport preferit, sigui el que sigui. A més, tens grans descomptes en una selecció de peces per dona de Puma. Arriba el teu hivern de moda i esport. Són les rebaixes del Corte Inglés. Fins al 28 de febrer a les botigues, la web i l'app. Això és tot per avui. Adéu-siau, molt bon dia.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Avui a la tertúlia del matí de Catalunya Ràdio ens acompanyen la periodista Milagros Pérez Oliva, la directora del Divan de Catalunya Ràdio, doctora en comunicació Sílvia Coppolo i el periodista del diari Oponés, Arturo Puente.
I de què hem parlat fins ara fora la tertúlia?
L'Arturo està content, perquè ha tornat l'atenció i la cosa política, la política torna a estar a l'agenda i ho trobava a faltar l'Arturo. I la Sílvia, si el que porta preparat és una amenaça, tirem tertúlia fins les 12, perquè vem una de punts.
Però què portes tants coses, paper, Sílvia?
És increïble.
Perdona, tot són notes de junts, eh?
No, què carai, Mira, Puigdemont i Junqueras es reuniran aquests dijous per millorar les relacions,
eh? No els havia vist,
Vam els deures
de la raó i tot, portes coses.
Porto coses de tot arreu, s'ha de tenir una mirada àmplia.
Tot subratllat, marcat.
La Sílvia arriba a les 7 a la redacció, demana diaris i es posa a estudiar, eh?
Això ho tinc.
Bueno, benvinguts a la tertúlia.
Gràcies.
A veure, anem a pams. Avui a 11:45 hi ha reunió a la mesa del Congrés. Sentíem també el ministre parlant, reunions que habitualment no tenen gaire interès, però avui hi ha una cosa sobre la taula, que és la petició de Junts que Pedro Sánchez se sotmeti, en aquest cas, a aquesta qüestió de confiança. Ara en parlàvem amb el ministre Torres, que deia a Tània que ells no tenen res a veure amb això que pot passar, que és una qüestió de la mesa i que, per tant, ells no entren en aquesta decisió. Però hi ha negociacions contra la llotja, Tània.
Sí, això que fa el ministre és el típic, no? Que quan tens el vestit de ministre no comentes el que fa el teu partit, però saps el que farà el teu partit. I el que ens diuen fonts properes a la negociació és que a hores d'ara està tot igual, que no s'ha assolit un pacte amb Junts en les darreres hores i, per tant, doncs, falten 2 hores i mitja per aquesta celebració de la mesa. A l'ordre del dia hi ha aquesta resolució de Junts. És una PNL, una proposició no de llei, perquè ens entenguin els oients. No té cap valor, diguéssim, real. És un pronunciament polític. Mai abans una PNL havia tingut tanta importància perquè no té efectes pràctics, però el que passaria és que el PSOE i Sumar farien que decaigui, no la tramitarien, per tant no permetrien ni que es debatés aquesta possibilitat de moció de censura i per tant quedaríem a l'expectativa d'aquestes conseqüències anunciades per Junts. Demà Carles Puigdemont ha convocat des de Brussel·les, per tant insistim, hores d'ara no hi ha pacte tancat i el més probable és que PSOE i Sumar facin decaure aquesta proposició de Junts.
Perquè el marge per l'acord quin seria?
Hi ha diverses opcions. Una seria, doncs, i això ens consta també que ho estan intentant, que Junts retiri aquesta proposta avui, la reformuli perquè no sigui tan directa aquesta apel·lació a que Sánchez de sotmeti una qüestió de confiança. Això seria una via de solució. Una altra, guanyar temps, fer el mateix que va passar al desembre, és a dir, que no, avui no s'hagi de votar res, que es demani més temps i que es vegi doncs, en una propera reunió de la mesa. N'hi ha habitualment, al gener és veritat que no n'hi ha cap altra convocada perquè no és un més hàbil, però aquestes serien com dues sortides d'entremig. I l'altra, la que diem, doncs que acabin votant en contra i que veiem doncs, quines solucions, o sigui, quines conseqüències hi ha.
També, a veure, sí, que Junts i Sumar votin en contra i Sumar continuï govern i Junts continuarà a final negociant amb el PSOE, amb les coses que vagin passant. Per tant, no trenca res, el que està fent és gesticular.
Això haurem d'esperar també a demà, que diu Carles Puigdemont, si trenca o no trenca. El que estan molt convençuts en la Moncloa...
Sí, però és a dir, si Carles Puigdemont diu, escolta, trenquem relacions i a partir d'ara comencem a negociar de zero. Bueno, però tornaran a negociar. És a dir, que estan condemnats, entendre's. És que no...
Es necessiten perquè Pedro Sánchez diuen, des de la Moncloa, el que diuen ara és nosaltres podem sobreviure sense pressupostos, perquè és una de les negociacions importants que hi ha. Què diuen a l'altra banda? Recordeu que estem negociant altres coses, com per al traspàs, per exemple, de les competències en immigració. Per tant, aquí tothom hi té a perdre si això acaba trencant-se. Per tant, veurem si és només una qüestió retòrica, dialèctica, o si hi ha doncs, conseqüències palpables en aquesta legislatura que se li està fent molt complicada a Pedro Sánchez.
A veure, anem a PAM junts i després el tema de Suma. Arturo, va.
Bueno, no, jo, la controvèrsia jurídica jo crec que avui és interessant, perquè moltes vegades ens perdem en tecnicismes, però jo crec que avui sí que és interessant explicar quina és la controvèrsia jurídica. La controvèrsia jurídica és que les qüestions de confiança només les pot, només les pot portar al Congrés el mateix president del govern. Les mocions de censura són les que porten els grups de l'oposició, els grups parlamentaris.
Però en aquest cas és per permetre un debat sobre la moció de confiança.
Exacte. Però... avui el que ha de fer la mesa és qualificar el que li arriba. És a dir, la mesa, quan li arriba qualsevol iniciativa dels grups, el que fa és qualificar-la. I que, quan la qualifica és quan decideix això és tal cosa o és una altra. I la mesa, per rebutjar-la, el que farà és qualificar-la com una qüestió de confiança. És a dir, com una moció de censura encoberta. Això és, ho ha explicat el ministre, eh? No és sí. Una cosa que sigui oculta. Clar, llavors, és una moció de censura encoberta o és... una PNL per promoure un debat sobre la confiança. En realitat, els efectes jurídics, evidentment, no tindria efectes jurídics. Els grups no poden imposar una iniciativa que tingui efectes jurídics contra el president del govern. Si ho volen fer, han de presentar un candidat, com vam fer fa uns mesos amb Tamames, Vox. És a dir, la idea la tenim tots clara. Ara bé, és veritat que el PSOE diu no volem fer la primera vegada, no volem fer aquest precedent a que qualsevol pugui presentar una qüestió de confiança sense que es donin les condicions d'una moció de censura. Jo crec que aquesta és la controvèrsia jurídica. Jo tinc la sensació que el PSOE no li hagués costat res o que no hagués estat molt costós acceptar el debat, anar al debat, que cadascú voti el que vulgui i ja està. El que passa és que ho perdien, probablement. Aquesta és la qüestió.
Jo no estic gens d'acord amb això. En absolut.
No, penseu que és millor
No, home, a veure, això és...
No.
Des del punt de vista jurídic és una cosa, des del punt de vista polític és una altra.
Entres en el joc polític
aquí
de la...
Aquí estic d'acord jo
qui
amb la
marca
Mila.
La... Bueno, si puc explicar. Sí, perdona, Mila, sí.
No, a veure, això és gesticulació i és un acte polític per demostrar i collar, demostrar que el PSOE depèn de Junts i collar-lo fins al punt de portar-lo a fer el que el PSOE no vol. I això és dir-li a tota la ciutadania, nosaltres estem en una posició i estem disposats a fer ballar el PSOE a la música que nosaltres anem a tocar. I la música que nosaltres anem a tocar és la del permanent exigència i d'alguna manera també plantejada com si fos un xantatge.
Wow.
Llavors, és bastant clar que el PSOE no pot acceptar això perquè si algú... com està previst en la normativa, si algú considera que el govern no té la confiança de la Càmera, té un instrument, que és la moció de censura. Per què no presenta Junts una moció de censura? Òbviament, perquè hauria d'anar amb el PP i amb Vox. I això tampoc ho vol escenificar, Junts. Per tant...
Llavors, si els decideixes votar, si els decideixes votar, el que passarà és que Junts anirà amb PP i amb Vox per fer perdre-li aquesta votació.
Sí.
Jo no li veia... No,
però és molt diferent, perquè una cosa és que el president... es doblegui a un xantatge, i una altra cosa és que el president digui, doncs jo no. Amb aquest acte,
ara és
el
PSOE
intervenir.
Acabi, Milagros, acaba.
Acabem de començar.
Ja
hem començat.
Molt bé, jo no he dit res.
És que
ve
tan preparada.
Primera cosa, jo he escoltat amb tanta atenció el ministre, el senyor Torres, que trobo que el millor que ha fet és atendre la trucada del matí de Catalunya Ràdio, i parlar amb tu, Ostrell, i que això té un valor en si mateix, perquè una altra cosa no li veig. No ha dit res de res, eh? Vull fer notar que el ministre no ha dit res. Respecte al que passi avui, a veure, a la mesa, els lletrats del Congrés, em refereixo als lletrats, han dit que no hi ha cap impediment legal perquè el ple debati la iniciativa de Junts per perquè que insta el president Sánchez a sotmetre's a una qüestió de confiança. Certament no hi ha precedents, però no hi ha cap impediment legal, diuen els lletrats. No és un substitut de la qüestió de confiança i forçaria a un debat polític. Llavors, quan sento a la Mila parlar de xantatge i doblegar-se, esclar, penso
així
que...
Així ho viuen ells.
Jo he sentit que tu ho deies.
No, jo dic que ells ho viuen així, jo dic que és així, a més.
Doncs això és el que estic dient, que tu dius que és així. Sí. Jo, a mi em sembla que demanar al govern i al senyor Pedro Sánchez doncs, que atengui els seus compromisos no és un xantatge, és el mínim que pot fer.
No compromisos, no compromisos, no
sí,
presentar-se una moció
perdona,
de censura.
Perdona, no he acabat, eh? Com dius tu. Diríem que compleixi els seus pactes. El pacte de la que va tenir lloc perquè es constituís la mesa del Congrés. El pacte per a la investidura. I aquí hi ha tres elements claus. La immigració, el traspàs de la immigració, el que què fan, realment no poden fer res més per al català a la Unió Europea i l'execució pressupostària a Catalunya. Llavors, efectivament, el que hi ha és que es visualitzi el que realment està passant. Que el president Sánchez necessita els vots de Junts. I si no compleix, i què més pot estar passant? Doncs que Junts està intentant que no passi el que els hi ha passat a tants altres. Que sí, que arriben acords amb Sánchez, que arriben acords amb Soe, i se'ls empassa. Diríem que realment es vegi el valor que té. I demà, tot molt normal, com diria el president Illa, doncs veurem què és el que diu Puigdemont al migdia després de la decisió. Jo penso que reformularan la iniciativa. Jo penso que passarà això.
Jo que considero és que si el govern o el PSOE ha de trencar amb Junts, és millor pel PSOE, pel govern, una fotografia que posi a Junts al costat de Vox i del PP que no aturar-li una iniciativa. Crec que és molt evident això, eh? Jo no crec que sigui... Crec que és molt evident. El que passa és que aquí afegeixo, crec que no ho fan perquè això sentaria un precedent, que és el precedent que qualsevol grup parlamentari pugui portar una... Això que diuen ells, que jo no estic molt d'acord, perquè jo estic una mica en la visió dels lletrats. Vaig llegir l'informe ahir i em sembla que tenia bastant sentit. Però ells diuen una qüestió de confiança encoberta. És a dir, qui vulgui presentar una qüestió de confiança que presenti una moció de censura.
Ah, no, si ha de presentar una qüestió... És que la moció de confiança només és interrogativa al president.
President. Sí. Per tant, això és veritat que és una trampeta. Que és
no és una demana... trampeta, no, és un pas previ. És un pas previ i que ja veurem si es fa després.
És una eina que s'ha inventat.
És una eina que s'ha inventat.
És com sempre la política de l'argúcia.
Sí. Llavors,
ara al costat del PSOE i al costat de Sánchez parlar d'argúcies...
Aquí la cosa serà, és a dir, si Junts diu trenco relacions amb el PSOE, marxarà de Ràdio Televisió Espanyola? Marxarà de Ràdio Televisió Espanyola?
Relacions
no pot,
ara.
No,
ni
mai.
Val, però aleshores... Dir, no, però el que vull dir és... Quines són les conseqüències de trencar? Què vol dir trencar?
Jo crec que el PSOE... Jo crec que el
PSOE,
ja té bastant descomptat tot això, i quan ha fet això fa dues coses. Una, fa un acte de propaganda contra les teories del PP, que se n'aprofita constantment d'aquesta negociació amb Junts. El PP constantment està dient nosaltres pactarien amb Junts, però mai cediríem en res. El PSOE està
dient...
Clar,
home, això hi ha el falso, eh?
Sí, sí.
Ja veus.
Com jo davant del banc, també penso el mateix. Vull una hipoteca, però no pagar-la.
Exacte, sí, no, però llavors el PSOE en aquests moments, donat el clima que s'està creant, fer un acte de, diríem, afirmació davant d'una cosa que és una maniobra molt clara per tothom, també li va bé.
Sí, jo veia...
A veure, intentaré treure tothom al rèdit, però és una maniobra política? Sí, és clar que és una maniobra política. Aquesta maniobra política també és fer política. I finalment, en tota aquesta situació que estem i que es reuneixen Junqueras, o sigui, és que tenim dos taulers alhora, no? Es reuneix a Puigdemont amb Junqueras a Waterloo, veurem realment què és el que diu demà Puigdemont des del govern de la Generalitat, ja hem sentit a la consellera que no passa res si no s'aprova en els pressupostos, el govern espanyol que no passa res si no s'aproven els pressupostos, però realment depenen que s'aprovin els pressupostos a Espanya, de Junts essencialment, i al Parlament de Catalunya, d'Esquerra. Mentrestant, aquí hi ha la recusació de Macias, del magistrat Macias, que pot ser un element molt important important perquè està arribant el què de la llei d'amnistia al Tribunal Constitucional. Atenció al que pugui passar, perquè això és pot ser molt ràpid.
No, només apuntar sobre les qüestions de confiança que precisament Carles Puigdemont i Junts és qui millor l'ha fet servir en els últims anys. El 2016, Carles Puigdemont com a president, en un moment de debilitat amb la CUP, se sotmet ell mateix a una qüestió de confiança i anuncia el referèndum de 2017. Els resultats ja els sabem. I el 2021, ara no recordo l'any, en el moment de pitjor crisi entre Junts i Esquerra, només pel simple fet que Albert Batet al Parlament diu sotmetis a una qüestió de confiança president Aragonès, només per aquell fet es comença a parlar del trencament del govern. És a dir, estem en aquesta segona tesi, la qüestió de confiança simbòlica, un debat al Parlament que evidenciï la debilitat de Pedro Sánchez i com depèn de Junts, això és el que demanava i que a partir
d'aquí... Però tu com a Junts pots forçar això si és per una negociació, és a dir, si tu en temes d'immigració, vols acabar d'aconseguir el pacte d'immigració, si tot això serveix per una negociació política, s'entén. Ara, per aconseguir una tarda un focus, no n'hi ha prou, no és política, això, Sílvia.
No, però és per aconseguir el que realment ja s'ha pactat. És a dir, el que diríem, fins i tot la ciutadania de Catalunya s'ha acostumat a que hi ha uns acords, hi ha uns pactes i no es compleixen.
Jo sí que tinc
la sensació. I això és la normalitat.
Jo sí que tinc la sensació.
No es compleixen.
Una pregunta, però amb això no n'hi hauria prou amb els pressupostos? És a dir, no prou els pressupostos. Fins que no compleixis.
Ja està.
Però fa Esquerra Catalunya.
Perquè no pot fer això que ho visualitza. És a dir, ha d'arribar a la ciutadania. Perquè és que jo penso que, diríem, és com allò de la dona del César, no? Diríem, s'ha de veure, s'ha d'arribar a la ciutadania. S'ha de veure per què serveixen els vots de Junts. Molta gent diu, això és llançar-los, perquè total, la independència... Però, escolti, miri, de moment estan intentant collar el govern espanyol per Catalunya. I si realment això s'aconsegueix, el qui ho haurà de gestionar en aquest moment és un senyor que es diu Salvador Illa, que és socialista, com amb els que realment estan collant. És per això, perquè es vegi. I mentrestant es reclama...
Però perquè doncs... es vegi, insisteixo, amb els pressupostos no els aproves i ja es veu.
Però vas fent passos.
De fet, estan votant que no algunes lleis al Parlament, ja es veu que ho fan.
Veig que sap molt greu que es faci tot això, perquè si no...
No, jo busco sentit polític.
És veritat que jo...
I mentrestant es demana un ple monogràfic sobre Rodalies, i mentrestant es demana doncs què pensa dir el senyor Salvador Illa un cop conegut doncs que l'imam de Ripoll tenia aquestes relacions amb el CNI. Es fa política de moltes maneres. Jo crec que són maneres molt vàlides. De moment que generen aquest malestar que noto en aquesta taula, és que és vàlid.
Jo només pregunto el sentit polític d'això.
Jo avui estem
pel 5, estem per el 5 i el 5 i també per la treva que hi ha.
Escolta, Sílvia, no siguis tan això. Anem a discutir normal, si vols.
Junts ha de respondre moltes preguntes. És a dir, si trenca amb el PSOE, vol dir que, per exemple, no votaran després bonificar l'IRPF que lloguin els pisos? No. Vol dir que s'ha acabat aquest tipus de votacions?
És que jo crec que no trencaran amb el PSOE. El que volen és fer que el PSOE compleixi els acords. Que compleixi els acords. És aquesta la clau.
Les conseqüències irreversibles que ens han anunciat...
Perquè doneu per fet que no els complirà. I llavors s'ha de trencar. Doneu per fet que no es compliran.
Que no deixarà passar la moció de censura...
que no es compliran els acords de Junts amb el PSOE perquè
estan,
van
de
tenir...
moment,
no ho sé.
Estan
repartim joc. A veure, Arturo, Milagros i Sílvia. Arturo.
Jo dono per fet, sé els antecedents, Esquerra Republicana, el PSOE, el va matar per inanició. La legislatura passada.
Em dones la raó,
Sí.
No dones la raó.
No sé com ells són ells, em donen la raó a ningú. La legislatura passada...
Per paràlisi política.
Espera. El PSOE té incentius, aquesta legislatura, de matar per inanició a Sumar. I té incentius de matar per inanició al PNB. I té incentius de matar per inanició a Junts. Però és que és normal. Són competicions polítiques. És absolutament normal. Llavors, jo sí que tinc la sensació que a Junts han fet una reflexió. Puigdemont i la cúpula de Junts ha fet una reflexió que considera que ja no els hi surt tan bé sortir a la foto al costat del PSOE. És a dir, que ha passat alguna cosa on hi ha aquesta idea de surto a la foto com a un soci, sí, soci, al final era un soci, del PSOE, ja no els hi surt tan bé, no sé si perquè preparen, perquè pensen que les eleccions vindran més abans del que a tothom li sembla, o per què. Jo crec que hi ha aquesta reflexió de fons. Dit això, la capacitat de trencar amb el PSOE és molt poca. És a dir, tu pots anar a aprovar els pressupostos a Sánchez a Madrid. De moment, per cert, som a 15-16 no? de gener i encara no sabem res de pressupostos de Madrid. Jo no he sentit ningú que estigui preparant pressupostos. Yeah. Vull dir que això també és una cosa interessant, perquè no aprovarem els pressupostos que ningú t'ha demanat que aprovis, de moment. De moment. I després poden ser problemàtics en algunes lleis, però tampoc no sé si poden ser molt més problemàtics que ara. I tampoc no sé si el govern se... bueno, se bunqueritza una mica o deixa una mica a banda a aprovar majoria, guanyar majories al Congrés, si no pot anar a tirar aquest govern, pues, si li queda un any i mig o dos anys, pues, aquests dos anys, diguem-ne, no ho sé, és molt, eh? És molt, eh? Sense pressupostos és molt tirar. Però, bueno, no ho van tirant. Per tant, jo crec que hi ha una consciència de tots dos que han d'intentar viure vides separades. Això de, no? Són matrimoni, però dormir en cadascú a casa seva.
Això se'n diu un lat.
Sí, exacte. No? Cadascú a casa seva. Sí. Jo crec que aquesta és una consciència que té Junts, però que també és una consciència que ha anat fabricant el PSOE. Conscient que, home, darrerament ja ha tingut unes quants clatellades al Congrés per part d'ell.
A més, on dius matar per inanició, avui mirava, perdona, aquesta newsletter, no la teva, diríem, Mila, d'en Saez al periòdico, ni diu soetització, que ho trobo molt bé, no? Tots els que han anat quedant atrapats, com deia molt bé ara l'Arturo, Pablo Iglesias, Yolanda Díaz, Gabriel Rufián, Pere Aragonès, Marta Pascal, imagina't que en aquell vot de censura va permetre que Sánchez fos president o Mònica Oltra, no? A mi el que em sembla és que, certament, Junts va començar dient que cobraria per avançat, aquí ja es veu que amb el PSOE prou feina si algun dia cobres alguna cosa, i que encara el que està fent és ensenyar-ho, visualitzar-ho, per anar avançant pas a pas.
Milagros.
A veure, el que ahir es deia, totes les redaccions anaven plenes, és que Junts havia ofert al PSOE que aprovés, que es tramités la moció, perquè així quedaria clar que tenien voluntat de negociar i que després retirarien la moció. O sigui, aquesta és la jugada. És a dir, no és de veritat, no volen és que, per a nada que es faci després, un debat al Parlament clar, sobre si té la confiança o no, perquè s'han de retratar i no volen retratar-se.
Ni aparèixer a la foto del PSOE ni a la foto del PSOE.
Exactament. I per tant, pues, això és aquesta política de trileria, que bueno, és que ja està molt bé.
Aquí hi ha uns acords, i acabem parlant de trileria, uns acords que no es compleixen, i aquesta dada és que sembla que no tingui cap importància.
Els acords estan negociant i en vies de compliment.
Sembles el ministre, ara. Clar,
si has de seguir així en aquest... Si
no,
has de seguir així...
Per exemple, clar, el tema del català...
Jo demanaria que no personalitzéssim les coses.
Totalment, totalment.
No continuem, no cal que continuem.
No, doncs ho retiro, no sembles... No, res dir res. Però és el mateix que ha dit el ministre.
No, però és veritat que el que diu la Milagros és el tema del català, que és una cosa que no depèn del govern espanyol.
Però sí que es diu que hi pot fer molt més a la Unió Europea.
Sí, i és veritat que a l'hora de negociar segons quins càrrecs hagués pogut apretar més, d'acord?
Sí.
D'acord. Però, per exemple, fa dos dies va haver una reunió amb tots els ambaixadors i el missatge que es va donar és la prioritat és l'oficialitat del català a Europa. És a dir, que sí que hi ha passos en aquest sentit. El que passa és que, clar, no té el rèdit directe.
És que posen condicions que no depenen d'aquell al que li posen la condició.
Però l'ha firmada.
Jo entenc que Junts pugui estar emprenyat.
És a dir, ha firmat fer el possible per aconseguir-ho.
El traspàs de la immigració depèn o no depèn del govern espanyol?
Jo entenc que Junts pugui estar emprenyat amb el grau de compliment dels acords d'aquest govern. Puc entendre-ho. Puc no compartir-ho i entendre-ho. Jo, per exemple, en el cas de l'amnistia, per exemple, crec que no som tontos. Tots sabíem que aniria per aquí i que es resolia com a molt el Constitucional. Però també puc entendre que Puigdemont surti i digui escolti, a mi no me l'han aplicada. Puc entendre-ho. A mi no me l'han aplicada i, a més, no volen ni reunir-se amb mi. Puc entendre l'argument de Carles Puigdemont. Ara, el problema de Carles Puigdemont i el problema de Oriol Junqueras... Mira, avui es reuniran dues persones a Waterloo. Em sembla que és a Waterloo. Que estan una mica on estaven fa 8 anys, però amb una consciència... Jo crec que tots dos voldran treure pit de no ens han doblegat, no? Estem on estàvem, però que tots dos ja no poden tornar a fer-ho. Ja no tenen la capacitat de tornar a fer-ho. I ja no poden tornar a fer-ho perquè estan atrapats pel context polític, perquè la gent vota, al cap i a la fi, no deixa de ser per les majories parlamentàries a Catalunya i al Congrés. I tots ho saben que, molt bé, poden estar molt emprenyats, tots dos ho estan. Poden estar molt emprenyats amb Pedro Sánchez, poden estar molt emprenyats amb el PSOE i amb el grau de compliment no el satisfà. Però no hi ha alternativa. perquè l'alternativa a això és tenir un govern que no el satisfarà i el satisfarà molt menys. Per tant, sempre hauràs de triar. Ara mateix, que a la configuració actual de les majories, això no vol dir que hi ha de ser sempre així, però ara mateix has de triar entre el foc i les brases.
Mm. Jo crec que en realitat diria més com si no tingués cap importància, tal com ho diu ara l'Àlvaro, no, jo, com si s'estigués parlant, com si s'estigués parlant ara de com s'aconsegueix la independència, quan en realitat del que s'està parlant és que es compleixin els acords d'investidura a Catalunya i els acords per a la Constitució de la Mesa del Congrés i per a la investidura de Pedro Sánchez. S'està parlant d'això, diríem, i en aquí sí que es veu que malgrat els resultats tan dolents que ha tingut Esquerra i resultats millors però no tan bons com voldria Junts, doncs tenen capacitat per influir. I què és el que han de fer? Això és que és com si, diguem, realment davant de la ciutadania que els ha votat, diu, oi, què vols que facin? Com que no tenim la independència no farem res. Escolta, se'ls ha votat per alguna cosa, no? Se'ls ha votat per això.
Són les 9:25. Com deia abans també la Sílvia, avui hi ha una reunió també a Waterloo entre Oriol Junqueras i Carles Puigdemont, també amb Jordi Turull i Elisenda Alemany. Ja ha arribat Jordi Turull. Jordi Baró.
Sí, acaba d'entrar el secretari general de Junts a la Casa de la República a Waterloo i a la pregunta de què espera de la reunió s'ha limitat a dir que avui fa molt fred. Té raó en això. Res més per part de Jordi Turull a les portes de la Casa de la República, on s'ha de produir aquesta trobada entre Puigdemont i Junqueras d'aquí a escassa mitja hora. És una trobada anunciada públicament, però que a priori no sembla que hi hagi molt d'ànim d'aparèixer davant les càmeres ni de l'un ni de l'altre. Tot apunta que d'avui en sortirà un comunicat conjunt en un moment de distanciament entre Junts i Esquerra després del pacte d'investidura d'Esquerra amb el PSC per fer president Salvador Illa. No es veien Puigdemont i Junqueras des del juliol. És una trobada, la d'avui, que es produeix després que els dos han recuperat la presidència dels seus partits i que es produeix també la vigília que Carles Puigdemont reuneix a Brussel·les la cúpula de Junts per decidir el desenllaç a la resposta de com... la resposta al desenllaç de com quedi la qüestió de confiança a Pedro Sánchez.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Si la teva revolució ja no és a fora, potser és a dins. Nou Citroën C3 amb seient Citroën Advance Comfort. Maleté de 310 litres i tota la tecnologia que necessites. Des de 15.240 euros. Tria benzina, híbrid o elèctric. I descobreix-ho ja al teu concessionari. Citroën. Consulta citroen.es.
Benvolguda energia. Recordes quan els nostres pares ens deien «Fill, apaga el llum, que cal estalviar!» Doncs avui també són els nostres fills els que ens diuen «Pare, apaga el llum, que cal cuidar el planeta!»
A IDAE fem 40 anys transformant actituds. I avui, entre tots, estem donant al país una nova energia per créixer i avançar com a societat.
Ai, benvolguda energia. Com hem canviat i com canviarem?
Uneix-t'hi a energiaperalcambio.com. IDAE, Govern d'Espanya.
Per fi! És Black Friday!
Això ja ha passat, Al.
I aquests preus tan baixos, di?
Aldi, són sempre baixos, Al. I baixen encara més cada setmana perquè estalvies sempre.
Estalviem el pit de pollastre, pack familiar?
A només 4,99 al quilo, un 13% menys.
Així de fàcil?
Així d'Aldi.
Pata Negra és l'única marca de vins amb 8 denominacions d'origen. Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas i Cava. El vi d'un país. Pata Negra. Brindem amb el vi que ens uneix. Pata Negra.
És un ocell? És un avió? No! Són els nostres preus que segueixen en caiguda lliure amb la baixada de gener de Mediamarkt! Llança't i aconsegueix les millors ofertes en la millor tecnologia a la teva botiga a Mediamarkt.es i a l'app.
Vinga, nens, avui ens abriguem bé, em sentiu? La bufanda, poseu-vos la bufanda. Però no te la treguis, que no te la treguis. I l'altre amb l'abric descordat, sempre igual. I sí, a ells només es preocupa passar-s'ho bé. Per això els dono un Actimel cada matí, amb probiòtics exclusius LKCI i, a més, vitamines, ferro i zinc, que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari.
Catalunya Ràdio.
A la pàgina 3 del llibre del Benviure, i diu que quan viatges, tant és si recorres 30, 500 o 10.000 quilòmetres, i tant és la destinació, el que compta, potser l'únic, és amb qui ho fas. Amb el cupó diari de l'ONCE pots guanyar fins a 500.000 euros de dilluns a dijous i practicar el Benviure. Cupó diari de l'ONCE. Et toca Benviure.
A tots els que jugueu a l'ONCE, ben jugat.
Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Només a Capravo, marca propistes, estalviadors i marquistes. Fans del formatge ratllat mozzarella Eroski de 200 grams per 1,62 € o del pernil cuit extra Eroski Maestro de 200 grams per 2,36 €.
Estalviadors i marquistes, només a Capravo, marca propistes.
Ven pa la playa, ven con tu madre y de a la yaya. Ve muy lejos, ve vacas y ríos.
Si aquest any estrenes el permís B, t'emportes 700 € de descompte en el teu SEAT. Benvinguts al millor any de la vostra vida. Benvinguts a SEAT. Consulten les condicions a seat.es.
Vinga, nens, avui ens abriguem bé, em sentiu? La bufanda, poseu-vos la bufanda. Però no te la treguis, que no te la treguis. I l'altre amb l'abric descordat, sempre igual. I sí, a ells només es preocupa passar-s'ho bé. Per això els dono un Actimel cada matí, amb probiòtics exclusius LKCI i, a més, vitamines, ferro i zinc, que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari.
Què passa, Antoni? Qui és aquesta gent?
Necessiten la nostra ajuda. Els alemanys els volen morts.
¿Quién los esconde? ¿Quién?
El fred que crema és la gran pel·lícula. Divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Amb Milagros Pérez Oliva, amb Sílvia Coppola i amb Arturo Puente, al marge de la política catalana i també espanyola, avui també és notícia que Israel i Hamas han arribat a un acord d'alto el foc a la Franja de Gaza després de 15 mesos de guerra. Una treva que entrarà en vigor diumenge i ha de permetre aturar els combats i procedir a partir de llavors al retorn dels hostatges israelians a canvi de l'alliberament de presos palestins. L'acord tindrà tres fases i inclou la retirada gradual de l'exèrcit israelià de la Franja. I a aquesta hora podem saludar Vicenç Fisas, que és mediador i analista de conflictes, també és doctor en Estudis per la Pau per la Universitat de Bradford. És el Vicenç Fisas qui ens acompanya avui al matí de Catalunya Ràdio. Vicenç, què tal? Bon dia.
Bon dia, com esteu?
Molt bé. I tu, com estàs?
Constipat i res més.
és un èxit de la mediació el que estem explicant?
Bueno, una mica sí, perquè feia temps que s'estava esperant, portaven diversos mesos negociant, es van interrompre les negociacions fa uns mesos i ara s'ha aconseguit un primer acord, però està ple d'incerteses, perquè cal veure si aquest alto el foc serà realment permanent. Això no està massa clar si serà possible. I després, esclar, el que importa és que hi hagi una retirada total de les forces armades d'Israel. No només que es quedin en un sector, sinó es puguin retirar en un temps raonable. Per altra banda, esclar, com tothom sap, és urgent que arribi l'ajuda humanitària. Ha de ser suficient, ràpida i ben repartida, no amb el caos que s'ha fet fins ara. I, finalment, el que aquest acord no diu res i queda pendent són totes les qüestions polítiques, que això requerirà noves negociacions. Per exemple, quin serà el futur de Hamas? Perquè després de l'atac que va fer l'octubre de l'any passat a Israel, és evident que Hamas no pot continuar manant a Gaza. Després, com es reconstruirà aquest territori? Que això costarà molts anys i molts diners. Qui ho pagarà? Com es farà? Quina autoritat manarà en aquest territori? O sigui, hi ha diverses preguntes polítiques que encara no estan resoltes i dependrà molt de com s'enfoqui això, de que sigui possible pues, parlar d'una nova etapa.
El president dels Estats Units, Joe Biden, fa unes hores destacava aquesta alta complexitat d'aquest acord. Deia que és dels acords més difícils que ell ha vist. Ell ha estat molts anys treballant en política internacional, no? En gestió de conflictes. Sí. Per què ho has fet tan difícil, aquest acord? No sé si estàs d'acord, Vicenç.
Bueno, ha estat difícil perquè la venjança d'Israel amb el seu... al capdavant el Netanyahu, que volia realment destruir no només a Hamas, sinó es van dir afavorir totalment a la població palestina. Esclar, són molts morts, molta destrucció de les infraestructures, de les cases, hospitals, escoles, etc. Això crea uns odis brutals que en el futur crearan nous grups armats, actes terroristes. Això passarà en el futur. Aquesta és la reacció a el que ha passat en aquest últim any. Per tant, repeteixo, ha costat molt arribar al punt que estem ara, el dia d'avui, però queden pendents moltes coses i les medicions encara faran falta. Serà important l'actitud d'Estats Units en els propers setmanes i mesos, perquè ningú sap realment com actuarà el president Trump, perquè és molt oscil·lant i no és massa de fiar. Però el que està clar és que Israel viu de les armes que li proporciona Estats Units, i si Estats Units li retirés aquest suport, no podria continuar amb la guerra. O sigui que Estats Units finalment tindrà la darrera paraula.
Li volia demanar, senyor Fisa, Sílvia Coppolo, si vostè ens pot explicar per què aquest acord, que és aquest mateix acord, es va presentar el mes de maig, veia avui dades de l'11 de juny, el Consell de Seguretat va ser assumit per l'ONU i finalment s'aprova ara, que estem al gener. Per què han passat tots aquests mesos? És clau aquí que diríem ja hi hagi president electe als Estats Units o hi ha més coses? Per què en els mateixos països també que hi han intervingut?
Sí, és molt possible que el canvi de presidència als Estats Units, amb el que això significa d'incertesa, hagi influït molt. El fet de que Trump hagi dit això s'ha d'arreglar aquesta setmana, i si no, caurà el foc de l'infern cap allà, va dir una cosa així amb el seu estil, però volia dir que les coses canviarien. Per tant, jo crec que això ha influït una mica perquè el govern d'Israel i Hamas, o sigui, les dues bandes, hagin decidit que ja era el moment d'arribar a un acord. També està clar que Hamas està molt debilitat, quasi no existeix. I haig de dir una cosa també que és molt important i això no se'n parla. Abans de l'atac de Hamas a Israel l'octubre passat, el suport que tenia Hamas a Gaza era bastant petit. S'havien fet diverses enquestes des d'un centre independent de Palestina i només el 30-40% de la població donava suport a Hamas. Que hi havia la majoria de la gent que estava molt descontenta. També està descontenta els palestins de l'autoritat palestina, O sigui que hi haurà aquí un problema bastant aviat de qui haurà de governar aquest territori, repeteixo.
Vicenç Fisas és analista de conflictes i processos de pau. Gràcies, com sempre, i una abraçada molt forta. I cura't l'encostipat.
A vosaltres.
Vicenç, una abraçada.
Molt, molt bé, gràcies.
Adéu. Crec que l'accent polític és molt important, el que estava dient el Vicenç. Quin serà el futur de Hamas, per exemple? Qui reconstruirà aquest territori? Qui manarà? Què passarà ara, a partir d'ara? Milagros.
A veure, hi ha moltes incerteses, però ja és un gran avenç que s'hagi arribat a aquest acord entre Hamas i Israel, perquè portaven mesos negociant i havia fracassat diverses vegades. I, per tant, que s'hagi arribat aquí ja és molt. Que ha intervingut Trump és evident, perquè ha tingut un enviat especial a les negociacions i, a més, perquè Trump ha resultat ser més creïble que Biden quan s'ha posat a amenaçar a Israel, a dir-li, cuidado, li ha dit a Hamas que seria un infern si no acceptava la treva, però també a Israel li ha dit que cuidado, perquè el teu principal aliat, no enfades el teu principal aliat. Això és, en síntesi, el que li ha vingut a dir. No calia que Israel aquesta nit passada, després de que s'arribés a l'acord, bombardegés i matés a 40 persones. No calia. Per tant, tot
és
això...
És que l'acord fins diumenge al migdia no s'aplica, no?
Exacte.
Exacte. Dius, home, dius, si hi ha un acord no cal que massacris...
No cal matar més gent, no cal matar més gent. Si el diumenge estàs disposat a deixar de bombardejar, no cal que continuïs bombardejant. Això posa dubtes sobre la veritable convicció de Netanyahu a l'hora d'acceptar. És a dir, és molt evident que hi ha anat per la força, perquè ell tenia l'objectiu d'arrasar Palestina, arrasar Gaza i derrotar completament a Hamas, i cap de les dues coses ho ha aconseguit. Gaza està molt arrasada, però Hamas no està ni molt menys desarticulat. I l'acord preveu que, a més, l'exèrcit d'Israel s'hagi de retirar dels territoris. La qüestió que s'ha plantejat és que hi hagi un comandament de l'autoritat palestina reformulada. Això no sabem què vol dir, però se n'ha parlat. Se n'ha parlat. Com ha de ser aquesta autoritat palestina? Evidentment no serà Hamas, que tampoc tenia ja tota la força política que tenia en un principi. Però aquest jo crec que serà un punt clau. Hi ha dos, tres fases. Les dues primeres són de devolució de rehens. Mentre hi hagi intercanvi de rehens, aquest és possible que la treva es mantingui. La tercera fase és la que és més complicada.
Sí.
Perquè en realitat és la fase política, la de quina solució es dona estable en aquesta zona.
Sí, molt d'acord, en general. Jo sí que és veritat que tinc la sensació que Israel no ha complert acords anteriors, i per tant tinc dubtes sobre el compliment d'aquest acord. És veritat que algú pot dir Hamas tampoc no ha complert. Depèn com ho miris, també és veritat, eh? També és veritat. Però és veritat que el grau de compliment i també una mica això, no? Els precedents, a dir, home, si tu arribes a un acord i després segueixes bombardejant, molt convençut no estàs d'aquesta pau, no? O almenys no vols que sigui massa duradora. És veritat, però, que hi ha una qüestió sobre el tema de Hamas. Jo també tinc la intuïció, i és evident, un desig d'Israel, que Hamas desaparegui una mica de l'equació. El que passa és que quan tu fas l'acord amb Hamas, és absolutament normal, només podies fer-lo amb Hamas, també el legitimes com un actor polític que ha de comandar. I, de fet, té cert sentit que sigui Hamas, que és l'autor de l'acord, qui també entri en el pilotatge, sobretot d'aquesta segona i sobretot tercera fase, que ara comentàvem, és un acord per fases, no? On s'ha de desplegar un govern, una nova autoritat, que ja veurem com s'acaba de fer. Jo també tinc la sensació, i llegint una mica ahir, amb alegria, l'acord, senyores, molt positiu, molt positiu. Però jo sí que tinc la sensació de molt de compte, perquè Hamas pot... Gaza pot passar de ser un lloc d'extermini, bàsicament, era el que estava sent ara, a seguir sent una presó sense sostre, on les condicions, les posa Israel, les condicions són molt i molt dures. És a dir, si la comunitat internacional no està vigilant, i jo no tinc cap mena de dubte que els Estats Units té molts pocs incentius, l'administració Trump tindrà molts pocs incentius per garantir-ho, el que podem passar és d'una massacre pública a una massacre sense càmeres.
A veure, tal com ara apuntava aquí la Mila i ara tinc i l'Arturo.
Arturo.
Sí, sí. Arturo. Bueno, primer, és una bona notícia que segurament, doncs, evidentment que no calia matar més gent. Diríem que cada mort que hi hagi, doncs, encara ens farà com... serà més greu d'alguna manera, però també penso que els altos al foc, moltes vegades hem vist com es van trencant i
bueno,
es
mira,
si
bé, això que estàs dient, és que no ha passat... Què ha passat? 10 hores?
Sí.
Doncs Israel està acusant ara mateix a Hamas de voler modificar aquest acord de...
Però
de,
això em sembla que és
pau,
habitual.
I anul·la la votació del govern, Francesc Soler, última hora.
Doncs això és el bàsic.
És un anunci d'ara mateix de l'oficina del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, que acusa Hamas de crear textualment una crisi del darrer minut després d'intentar suposadament modificar els detalls d'aquest esborrany d'alto el foc que, com deia ara mateix, havia de ratificar el gabinet israelià aquest matí. Per tant, aquest acord ara mateix quedaria en suspensió a l'espera que els verificadors tornin a reconfirmar el compromís de Hamas amb els acords arribats amb la mediació de Qatar i que, per tant, pugui tirar endavant finalment aquest acord i es pugui començar a implementar a partir de diumenge. Però, en principi, la notícia d'ara mateix seria que aquest acord quedaria ara mateix a l'aire.
En aquesta línia, doncs... durant tot l'estiu, segons Israel, el líder de Hamas i el cervell dels atacs del 7 d'octubre, Yahya Sinwar, havia bloquejat la possibilitat de qualsevol acord i que no s'ha pogut realment tirar endavant aquest acord que ara està en entredit i que de moment no es vota encara fins que realment no l'han matat, diríem, això va així. Una solució estable, em sembla que l'adjectiu estable, diríem, seria el que desitjaríem, però que per ara s'hi està molt i molt lluny. I a mi em sembla que el més important és, primer, que ara s'aturi i després, és clar, haurem d'anar a aquesta tercera fase i a respondre les preguntes, no? Qui governarà Gaza? Qui realment es farà càrrec de la reconstrucció? Hamas què? Què se'n farà de les noves instal·lacions militars israelianes que hi ha a Gaza, no? Què faran els israelians? Diríem, tiraran enrere? Els desballestaran? Faran malbé els corredors, les bases que han instal·lat per a partir la franja en trossos i els desplaçats? Què passarà als desplaçats, com es farà la reconstrucció, d'on sortiran els diners. En fi, tot això encara està per veure i té molt a veure amb Trump, tu que te'n vas cap a Washington i al matí de Catalunya Ràdio, no? Què pugui passar. I amb l'enviat especial, que ara s'hi referia a la Mila, Steve Witkoff, que ha ajudat el que ja estava fent Anthony Blinken durant aquesta etapa anterior amb Biden.
Són les 9:46. Atenció, us avança el matí de Catalunya Ràdio. Hi ha malestar entre els alts càrrecs del govern contra l'eliminació del teletreball. Hi ha uns 200 alts funcionaris, estem parlant d'alts funcionaris, la majoria subdirectors generals, que lliuren un manifest a l'executiu per demanar que se'ls permeti continuar a seguir teletreballant. El govern ha acordat eliminar el 29 de gener la possibilitat de treballar des de casa per als càrrecs, recordeu, només per als càrrecs, però els subdirectors generals asseguren que la decisió s'ha pres sense avaluar la seva feina. Raül Flores, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard. Sí, és un manifest signat més de 200 alts càrrecs. La majoria d'ells són subdirectors generals del govern. Són persones que són, com deies, funcionàries de carrera i que el que fan és demanar a l'executiu, en concret a la Secretaria d'Administració i Funció Pública, que faci marxa enrere en aquesta decisió aprovada després de les vacances de Nadal per eliminar l'opció que puguin teletreballar com ho han estat fent 100 d'ells 4 anys fins a 2 dies a la setmana. El text és molt dur contra l'executiu. Diuen que la decisió s'ha pres sense evidències, també sense dades ni mecanismes d'avaluació i defensen textualment que la presencialitat és un model del segle XIX i no del segle XXI. Defensen el teletreball com a mecanisme per poder estar connectats permanentment, per poder prendre decisions amb agilitat i alerten que si s'elimina serà molt més difícil conciliar i posarà pals a les rodes a la captació de talent. Però... també demana que abans de prendre una decisió es faci una avaluació independent i rigorosa, apunten, del que suposa teletreballar, i qüestionen també la legalitat de la mesura. Diuen que això es va aprovar via decret i que, per tant, només es pot modificar no a través d'una instrucció, com es fa ara, sinó a través d'un decret.
I govern què diu d'això?
Doncs el govern reitera que no farà marxa enrere, que continuaran amb aquesta eliminació del teletreball a partir del dia 29 de gener, que han rebut el manifest, que n'han pres nota, però defensen la mesura. Diuen també que reconeixen l'alt valor estratègic dels subdirectors de l'executiu com a directius públics i que s'estan reunint amb tots els departaments i també ho faran amb tots els subdirectors, aquests centenar afectats per la mesura.
Doncs aquesta és l'última hora que us avança el Matí de Catalunya Ràdio. Gràcies, Raül Flores.
Gràcies, bon dia.
No sé què en penseu, Milagros.
Mira,
Milagros.
Bueno, jo crec que mesures que diuen o tots o cap, és com si diguessin tots a teletreballar o tots a l'oficina, ja denota que no hi ha un estudi al darrere realment, és més aviat una... el que en diríem una mesura de directiu, de màxim directiu, que vol tenir la gent allà disponible.
Bueno, però només estem parlant dels càrrecs.
Clar, dels càrrecs, sí, sí.
Els altres entenc que poden seguir teletreballant.
Bueno, però se'n comença pels alts càrrecs.
Ja.
És que està en qüestió el tema del teletreball. El tema del teletreball acaba amb una cosa que forma part de la nostra cultura de forma molt arraigada, que és l'escalfar cadira. Quanta gent valora i creu que s'ha de valorar la seva feina per la permanència. Per la permanència, per la presència.
Per tancar l'oficina.
Exacte. Sí. I en canvi, no tenir... I això sí que ho podem mesurar perquè tenim unes màquines meravelloses, sí, que posen quan fitxes, quan surts, sí, i quan entres. Però, en canvi, és molt més difícil entrar en l'avaluació del treball efectivament fet. Clar. Independentment de com el facis ja on estiguis, diríem, no?
A veure, deixa'm dir, des de l'Observatori de Lideratge en l'Empresa, que he dirigit a la BCM UPF, a la Pompeu Fabra, hem fet diverses investigacions. Una sobre la xarxa NUST d'empresa, que són empreses al voltant de Barcelona que tenen una nova concepció del temps, dels temps. Sabem que la flexibilitat horària i la gestió dels temps, ara mateix... és l'element clau, especialment per a les noves generacions, perquè realment vulguin una feina, fins i tot per damunt del salari. El temps, que les dones tenen molta més pobresa de temps, és essencial per a les persones. Dit això... Teletreballar va sortir com una mesura d'urgència en el nostre país, que era dels que estaven més baixos de la Unió Europea, amb teletreball. Bom, va fer una solució d'emergència, però no teníem les eines, no hi havia eines perquè realment estiguessin veient i sabent i estant d'acord des d'un lloc a l'altre, amb prou feines, si fèiem aquelles videoconferències, que diríem que al nostre cervell els costa molt més de seguir a les reunions que no pas presencialment. Però què sabem del teletreball? Que el teletreball portat, diríem, a la màxima fa rebaixar l'adhesió a l'empresa per part de les persones teletreballades i fa rebaixar la creativitat dels equips. Llavors, dius, en fi, això s'ha de bascular, diríem, jo no estic en contra del teletreball, i tant que no, però, diríem, s'ha de trobar la mesura. Em sembla que dir s'ha d'avaluar la nostra feina, això està bé, diríem, s'ha de trobar una manera per avaluar quins objectius tens, però si ets un directiu, nosaltres sabem, tots sabem, les dificultats que hi ha per teletreballar.
Aquí també hi ha el fet a la llei, fet a la trampa,
Una altra cosa és que estiguis a casa i estiguis fent, per exemple, aquell dia un informe, no? Quedes a casa, et va superbé de poder-te tancar gairebé al món. Però jo entenc que es digui, escolti, vostè té un càrrec molt important, vingui cada dia a la feina, perquè per ara ens sembla que això és molt més efectiu. I també entenc que ells protestin.
Sí, jo vaig tenir la sensació, quan van donar la instrucció, que era bàsicament anul·lar tots els permisos de teletreball que tenien els càrrecs, els subdirectors, perquè la gent no entengui, és el grau professional més alt a l'administració de la Generalitat.
Els subdirectors cap amunt han anul·lat.
Sí, però clar, els càrrecs polítics, els hi pots dir, depèn de tu. És a dir, per dir-ho, te poden acomiadar, per dir-ho ràpid, suposo que no es tracta d'aquesta mesura, però és veritat que els càrrecs polítics són triats a dit i, per tant, depenen directament del conseller, dels alts càrrecs. Els subdirectors no. Els subdirectors són senyors i senyores que són funcionaris de carrera i que ocupen els llocs de més alta direcció. Diria que a Catalunya només hi ha fins a subdirectors. I, per tant, bueno, doncs són, diguem-ne,
el funcionari més alt.
El funcionari més alt, ja està. Llavors, jo quan vaig veure que anul·laven totes les instruccions, vaig tenir el dubte, un dubte raonable, crec, que és, potser hi havia una mica de manga ampla, potser considera el nou govern que s'havien passat, potser del 100, em sembla que heu dit, 100 i escaig, o no sé si arriba a 100, dels 100 subdirectors, hi ha 90 que estiguin fent el treball. Perquè si és aquesta situació, potser hi ha una idea de dir, venga, borrón i cuenta nueva, per dir-ho així.
Anem a començar, sí.
Anem a començar. Ara bé, dit això, jo també crec que la idea de la presencialitat, i això hem vist moltes empreses que l'han recuperada molt fortament després de la pandèmia, és bastant, bastant antic. És a dir, no dubto que els líders, i un subdirector ho és, els que han de liderar equips, hagin d'estar a l'oficina en moltes ocasions. Ara, dir que sempre, i no donar ni un dia de teletreball, i pensar que es farà millor la feina amb la presencialitat que no, crec que és un error. I crec que és un error en l'administració pública, que ha de ser un àmbit tan, tan innovador i tan puntero com les empreses que hi ha al seu voltant.
A veure, el teletreball tampoc és una gran panacea en el sentit de que és millor per algunes coses i és pitjor per unes altres, evidentment. Per exemple, el teletreball fa una cosa que quan són col·lectius en el que se treballa molta gent en equip, el que fa és una cosa que fins ara no hi havíem pensat tant, però que és perillosa, que és que fa dependre molt les relacions laborals de la relació bilateral de cada un dels treballadors amb el seu cap. Perquè com que no hi ha mecanismes més col·lectius de prendre decisions, quan el teletreball es porta a l'extrem de que tothom pugui teletreballar tot el temps, el treballador realment queda a expenses de tenir una bona relació amb el seu cap i no té mecanismes de defensa de companys i col·lectius, i això és un tema que els sindicats també han assenyalat. Ara, i també és veritat que la presencialitat aporta elements per la creativitat, pel contacte, per fer comunió, per fer política i mentalitat d'empresa, etc, etc. Però 2 dies de teletreball no té per què impedir la creativitat, perquè en tens encara.
Això sí.
3 en els quals pots concentrar tot el que necessitis, sí, que sigui presencial. Per tant, aquí jo crec que el que xirria és que plantegin l'eliminació total.
Total.
Això és el que
voldria parlar un moment de les dones, i sí, posar l'accent amb les dones, que són les que veiem en els estudis que més es volen acollir al teletreball perquè es fan càrrec de la casa, de les criatures, dels pares, de tot plegat. Què passa quan va haver-hi ja la possibilitat de tornar físicament a la feina? Per dir-ho allò, ras i curt, els homes van sortir disparats a l'oficina. Jum! Tots els homes. I exagero, eh? I les dones van optar per quedar-se a casa. Llavors, quan ja tu t'acostes, no? Si estàs a la feina, vas a la màquina del cafè. Ei, tu, això qui ho farà? Ai, en Joan. Sí, és que la Maria no hi és. És que la Maria no la veiem, és que no les visibilitzen. Per tant, tot el que té a veure amb la seva progressió en la feina no hi són, no les veuen. S'ha d'enviar un link, tot això, ara va... No, diríem, per tant, estan perdent, perden pistonada, perden possibilitats de ser considerades i de progressar en l'empresa. És a dir, el teletreball té molts avantatges, però també té inconvenients. I volia assenyalar, atenció, noies, atenció si us quedeu a casa i els vostres homes surten corrents cap a la feina. Aquests homes els veuran... Ei, després hi ha una qüestió d'eficàcia. Tu, això com anava? I t'acostes a l'altra taula, i a l'altra taula tens en Quim que li preguntes. No has d'enviar-li un enllaç per preguntar-li, no has de fer una cosa que costa més. I això acaba anant en contra especialment per les dones. Grans empreses tecnològiques, després de la parada del teletreball, el que van fer és farem que venir a treballar sigui una experiència i que sigui agradable amb espais molt més grans, amb espais molt més lluminosos, amb llocs també, diríem, per això que dèiem, del contacte, l'esmorzar, el berenar, amb espais lúdics, que sigui una experiència agradable anar a treballar, perquè finalment sembla que pot anar més bé a tothom. Entenc, grans càrrecs, 5 dies, no teletreball, que protestin, és lògic, però...
Bueno, la qüestió també té altres efectes. En el tema del teletreball, en el cas de Barcelona, un aspecte importantíssim és el tema de la mobilitat obligada. Tenint en compte que hi ha molta gent que dedica mitja hora, 3/4, una hora i mitja per anar a l'oficina,
Aquesta mobilitat obligada és un cost social, personal i econòmic molt important, també. I, bueno, jo no veig per què dos dies de teletreball ha de ser cap inconvenient, cap ni un, amb les tecnologies que existeixen.
Sí, el tema de la conciliació a mi em sembla molt clau en aquest sentit. Jo crec que el teletreball i tots els que hem experimentat la possibilitat del teletreball en àmbits molt diversos, però clar, hi ha àmbits on és impossible, els àmbits d'oficina...
En els àmbits d'oficina
els hem experimentat i és evident que facilita molt la conciliació i això són salaris que al final guanya el treballador, que no són els salaris que van al final de la nòmina, però que són salaris que són incentius molt importants. Jo crec que una de les qüestions, una de les cultures empresarials que ja és hora de portar de fora, sobretot dels Estats Units, és la idea aquesta de que les condicions laborals, de que el salari, de que no acaba tot en el número del salari, de que quan tu compares entre feines hi ha moltes coses a comparar. I jo crec que cada vegada més,
la gent... La qualitat de vida.
I els salaris emocionals.
I la possibilitat de que jo he de recollir els nens de l'escola els dimarts i m'ho deixen fer.
És la flexibilitat horària.
Posar al final el treballador al centre, no?
La vida.
Les persones. Són les 9:59. Abans de tot això, dilluns declararà atenció davant del jutge com a investigat Joan Laporta. És per un presumpte delicte d'estafa per uns fets que van passar fa 10 anys, Maiol.
I no en tenen res a veure amb la seva gestió al Barça. És una estafa de 4,7 milions d'euros. Es tracta de la relació de Laporta amb una companyia amb seu a Hong Kong, que es diu CSSB Limited, una companyia amb la que també tenia relació Joan Oliver, amb qui havia compartit temps al Barça i després va enfonsar el Reus Club Deportiu. Aquesta companyia oferia inversions a canvi d'una rentabilitat molt alta i els que es queixen els carallans és que mai havien retornat els diners. Per exemple, una parella a qui li havia tocat